Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Diari de Joan Fuster, de 1952 a 1960. Dijous, 16 d'abril de 1953, Sueca. Que l'home és un ésser contingent, tothom ho reconeix, i els filòsofs, senyors gentils d'ameníssima inventiva, en trauen enginyoses conseqüències. Però potser cal pensar l'home anant una mica més enllà, com un ésser fortuït. M'imagino la sorpresa, la irritada sorpresa dels demiurgs el dia que, sense esperar-s'ho, es trobaren en el món l'espècie humana, cançonera, rebel i bellugadissa, absolutament estranya als seus plans i arrogant-se una llibertat que ningú no li concedia. És una hipòtesi a considerar. Dissabte 2 de maig de 1953, Sueca. Em sembla injust i hipòcrita aquest to despectiu amb què solem dir els mots ressentiment, ressentit. Els hem carregats de pretensió valorativa, disvalorativa, i més que no pas etiquetes definitòries, han esdevingut judicis i fins i tot insults. Això passa també amb molts altres vocables. Però en aquells hi ha el rastre d'una maniobra massa grossera perquè ens estiguem de denunciar-la. Tota anàlisi, per fenomenològica que sigui, del ressentiment ha de tenir, esclar, un irrepremible aire de censura. El ressentiment se'ns apareix com una actitud moral negativa, i ho és. Ara bé, si en estudiar-la fem abstracció de les causes que la provoquen i les eludim per considerar-les alienes al mecanisme psicològic estricte del ressentit, l'aspecte repulsiu hi sorgeix únic, nu i desolador. Prescindir d'allò que de manera directa o indirecta desperta el ressentiment en un home, en una classe o en un grup nacional, serà sens dubte un pressupost lícit quan es tracta d'investigar només el joc de les emocions humanes, però resulta ja inadmissible en absolut quan es traspassa aquest límit i s'incorre en la discriminació ètica. Evidentment, ningú no és un ressentit perquè sí. Caldrà esbrinar, doncs, i amb honestedat, l'origen de la rancúnia endanyada, si volem extreure totes les dades de la seva problemàtica social. I una primera observació ens assegura que el ressentiment quasi sempre està justificat. Ho dic radicalment i simple, que ho està sempre per pur escrúpol. Pot ser llevat dels casos en què naix d'allò que Max Scheler en deia enveja existencial, enveja de l'ésser i de l'existir d'altre, de valors i de béns inaccessibles per naturalesa. El ressentiment és suscitat per una situació objectiva, per un fet de controvertida legitimitat, situació o fet que suposa un privilegi d'algú respecte a algú altre en termes agressius. L'odi que els desposseïts dediquen als posseïdors, per exemple, o l'odi del feble oprimit al fort opressor, es justifiquen, es fan justos, precisament en revelar-se com no justes la possessió i la fortalesa actuals. Es podrà dir, i ho deia Nietzsche, que aquesta apreciació sobre la injustícia de posseir i del dominar és un primer moviment dels ressentits, però això sembla així mateix una argúcia pròpia dels que anomenaríem ressentidors i, per tant, rebutjable en principi. En realitat, el ressentiment necessita, per a formar-se, la prèvia consciència d'una injustícia, d'una desigualtat sentida injusta. Si el ressentiment, com deia Nietzsche, i seguint-lo en part Scheler, afirma que és una font dels judicis morals de valor, també els judicis morals de valor són una, la més important font del ressentiment. La faceta nova que avui podria oferir-nos aquest tema és la viva coneixença que els ressentidors tenen de la seva condició. Se saben causants d'aquell malestar, d'aquella dinamita psíquica que és el ressentiment, i en la mateixa mesura se'n senten culpables. Això aguditza quan els ressentits es resolen a rebel·lar-se, a fer-se creadorament dissolvents i s'hi preveuen vencedors. Però la culpabilitat a què em refereixo no està en funció del mal, del mal ètic que suposa el ressentiment en si. Els ressentidors només en destrien els perills, el risc de perdre el seu privilegi i se'n creuen responsables. La seva seguretat vacila i els cal afirmar-la, augmentar-se en convicció de dignitat, cercionar el fet amb el dret. No sols es defensen amb els dispositius institucionals que ells mateixos regeixen. Volen denegar els altres, els ressentits, tota instància a una axiologia vagament comuna. Per això reserven per a la seva posició el mèrit de la noblesa moral. Millor dit, per això atribueixen als altres el demèrit d'una manca de noblesa moral, el ressentiment. El ressentiment en realitat existeix. Els ressentidors, però, se n'escandalitzen com si no hi tinguessin res a veure i com si, en escandalitzar-se'n, no agreugessin, renovant-les, les causes inicials del ressentiment.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.